Són les 8 del matí. Ràdio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel amb Gerard Carrión.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Hola, bon dia, amics i amigues. Bon diumenge de Rams. Comença la Setmana Santa, un temps en què s'intensifiquen, com sabeu, les expressions de pietat popular molt tradicionals i arrelades a la nostra cultura, tant a Catalunya com en molts altres llocs del món. Són especialment lluminoses les processons pels carrers de milers de pobles i ciutats, on les imatges mostren la catequesi del gran esdeveniment que celebrem, la passió, la mort, la creu i la resurrecció de Jesús, això serà diumenge vinent, sobretot la Gran Pasqua, amb tot el context i les persones que van ser-ne testimonis, ara presentades amb imatges, com la gran proposta de la fe del poble creient a la societat diversa. A Catalunya tenim aquest diumenge de Rams, per exemple, la processó de Jesús a la Borriquita, molt popular, amb sortida a les 10 del matí de la plaça de Sant Agustí, al barri del Raval, i a la tarda la del Crist de la Bona Mort amb sortida des de l'església de Santa Anna, Hospital de Campanya. Desitgem que el diumenge de Rams sigui una festa de fe, de lloança al Crist que és rei, però que com a rei va amb la senzillesa mostrant-se davant del poble que l'aclama. Nosaltres l'aclamem i també ens sentim interpel·lats a participar de la seva passió, que és una creu salvadora. Avui hi ha les populars benediccions de Rams en molts llocs, al Pla de la Seu a la Catedral de Barcelona. A partir de les 11 transmetrem aquesta celebració per Ràdio Estel i molts altres moments. Us hem preparat, com cada setmana, el millor d'aquests dies del Sense Distància. Començarem parlant amb Anna Pou, que és una de les participants en un curs sobre art i espiritualitat que es fa a Barcelona del 2 al 5 d'abril, la setmana vinent, la setmana de Pasqua. També tindrem la litúrgia a prop, on desglossarem tot el que és la litúrgia de Setmana Santa. També Josep Maria Noguer, president de la Germandat de Jesús i els Nens de Girona, ens explicarà com serà la processó de Divendres Sant a Girona. Més actualitat avui, Roberto Narváez ens parlarà d'una trobada programada per al 12 d'abril per commemorar els 25 anys de la canonització de Sant Benet Meni, fundador de les Germanes Hospitalàries. I també un testimoni de la veu de Càritas serà amb nosaltres avui, el de Joan Ramon, Ferrer. Finalment, Miguel Ángel Soto ens parlarà d'aquesta processó de Jesús i la Borriquita avui diumenge de Rams i també de la de Divendres Sant a Barcelona. Acabarem amb la secció En sortida, ambientant la trobada de les famílies que l'Arxidiòcesi de Barcelona celebrarà diumenge, d'aquí a dues setmanes, el 7 d'abril, el segon de Pasqua. Tot això us acompanyarà fins a les 9. Salutacions al David Morral a les vies de so, del David García a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La vida de l'Església amb la seva acció social, explicada sense distància.
Presentem avui un curs intensiu que ofereix la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneu Universitari Sant Pacià sobre espiritualitat i art contemporani. Una formació de la qual es pot trobar tot allò que interessa per participar-hi en el web facultatantonigaudí.cat. Aquesta formació vol endinsar els participants en el que és la relació entre creació artística i reflexió espiritual i mística. Els ponents són Carles Torné, Oriol Pérez Treviño, Jorge Egea i Anna Pou. El curs coincideix amb l'octava de Pasqua i serà, per tant, de dimarts 2 a divendres 5 d'abril, aquest últim dia, amb la sessió al Monestir de Pedralbes de Barcelona sobre fotografia i espiritualitat, precisament amb la que impartirà aquesta sessió i aquesta temàtica Anna Pou, professora de la Universitat Internacional de Catalunya i directora de l'Escola en Línia Art per a Tothom, també historiadora de l'art. Ens acompanya avui Anna Pou. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I moltes gràcies. Com definiria vostè i com presentaria aquest curs sobre espiritualitat i art contemporani?
Bueno, jo trobo que també és un curs no només necessari, sinó molt en línia del que està passant, no? Per exemple, si ara veiem artistes de primera línia, no? Com ara, per exemple, Marina Abramovich, no? Que probablement molts dels oients sabran qui és, no? Va guanyar un premi ara fa molt poc de Princesa d'Astúries, o Bill Viola, a un dels principals videoartistes, o Jaume Plensa, per posar un exemple molt més proper, sí. Són artistes que tracten l'espiritualitat a través de l'art, no? Per tant, em sembla que és un tema que, si bé s'ha deixat una mica de banda a vegades, no? Per exemple, doncs, en els llibres, en els manuals d'art, no? Per exemple, de l'art contemporani sempre estem parlant, és un tema que està doncs, allà, no? Sobre la taula, no? Encara ara, no? I per tant em sembla necessari fer-lo.
Molt bé, fantàstic. Doncs una bona oportunitat per fer-lo aquesta setmana de Pasqua. Bé, per què creu que hi ha relació entre fotografia i espiritualitat? I si és així, com és aquesta relació?
De fet, jo parlaré de l'art de Zoris Aura, que és una fotògrafa.
Sí, religiosa Clarissa, no?, de Pedralbes.
Ah,
sí.
Exacte. Aquí parlaria de dues coses, no? Per què crec que hi ha relació entre art i espiritualitat i després més concretament en fotografia, no? Art i espiritualitat l'ha tingut sempre, aquesta relació, no? És a dir, des dels inicis, no? Si estem parlant, per exemple, dels dòlmens, pensem en els dòlmens, pensem en tota aquesta, diguéssim, art prehistòric, no? Ja era un art espiritual, no? Els famosos Stone Age, per exemple. Per tant, l'art sempre ha servit de pont entre l'home i un esperit, Déu, en tot cas, alguna cosa més gran que ell, de comunicació cap a una cosa que el supera. Per tant, l'art, potser perquè no té paraules, estic parlant de l'art plàstic, no? És especialment adient, ha resultat especialment adient per fer això, no? En el cas de la fotografia, doncs és un art com un altre, eh? És a dir, i en el cas de Zoris Aura, és realment un cas molt bonic, no?, d'una monja clarissa al 100%, no? Sí. Quan parlo d'això, parlo de que els franciscans tenien des de sempre un apropament a la natura molt particular, no?, el germà sol, germana lluna, no?,
sí.
El càntic de les criatures, Sant Francesc, en una tradició molt aristotèlica, s'apropa a la natura, estima els arbres, no?, i els ocells i els animals, no? I Sorisaura, la fotografia que fa és d'un apropament cap a aquesta natura, a més d'un apropament molt curiós, perquè és un apropament també molt científic, molt empíric, no? Uh-huh. Són fotografies que s'extasien davant la natura, però estudien la natura, no? Els forats uh-huh. negres, com funcionen alguns animals, i per tant podríem dir que és una monja científica, també.
Sí, 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 sí. Molt bé, molt bé.
D'alguna manera, no? Espiritualitat i ciència sempre han anat de la mà. Vull dir, una cosa que a vegades ens sembla molt contrària, es complementen, sí, i sí. es justifiquen. Només cal pensar en Salvador Dalí, per exemple, no?
Efectivament, i molts més exemples que podríem posar.
Exacte.
Una altra pregunta, senyora Anna Pou. Fins a quin punt es diu que l'art contemporani és menys religiós que l'anterior, el més antic? Fins a quin punt això és així?
És el que parlàvem a l'inici de la conversa, no? L'art contemporani... Primer hauríem de saber què entenem per religiós.
Clar.
En el sentit de que avui en dia hi ha molta gent que medita. Hi ha molta gent, inclús està de moda, això de meditar, del ioga... Per tant, l'espiritualitat està aquí i és molt necessària, sobretot en els temps d'avui en dia. Per tant, l'art d'avui està tendint cap aquí en molts àmbits i de maneres molt diferents, no? Mm-hmm. Per tant, jo no diria que l'art d'avui en dia és especialment menys religiós, potser no és la paraula, jo crec, menys espiritual, m'agradaria parlar més així que abans, no? Potser sí que és veritat que abans, què passava? Que l'Església era la gran mecenes.
Clar.
Vull dir, que l'art tenia lloc dintre d'un... Sociològicament, té una explicació molt més sociològica, en sí, aquest sí. cas, no? Qui pagava els artistes?
Mm-hmm,
l'Església. L'Església era... És veritat que també hi havia els reis, però l'Església va estar sempre al capdavant, no?, de tot això. Ara no. Això sí que hi ha una diferència abismal.
Un canvi,
això,
sí, sí. Més diversitat i potser aquesta dimensió explícita, no?, de l'expressió religiosa en l'art, abans ho era més, potser, i ara doncs hi ha diferents variants, la meditació, aquesta obertura, no?, no tan confessional, sinó més oberta, no?, a diferents sensibilitats.
Exacte, a mi això em fa pensar, per exemple, en Tàpies, que com que estem celebrant l'any Tàpies,
sí,
no?,
efectivament.
Ens convido a tothom que ens escolti, per exemple, a visitar l'exposició que es fa sobre Tàpies i el zen. Uh-huh. És a dir, en el zen, l'art és una forma de pregària. Molt Però és bé. Que amb Sorisaura també. Clar. És a dir, una mica és el que vostè estava dient ara, no? Les formes han canviat, però al final l'objectiu és el mateix.
Efectivament.
No?
Antoni Tàpies no podem considerar-lo un artista religiós estrictament, però des de la seva condició de laic també té referents espirituals i, evidentment, Sorisaura, com a religiosa contemplativa, té més garantida, no?, aquesta expressivitat religiosa.
Però,
tots tenen un punt en comú, efectivament.
Sí, sí. No, a veure, les maneres d'apropar-se a Déu són múltiples. I, per tant, és així, no? Des de Joan Miró, Tàpies, és que realment hi ha una forta espiritualitat a les avantguardes, també.
Doncs recomanem avui aquest curs sobre espiritualitat i art contemporani de dimarts 2 a divendres 5 d'abril, aquesta setmana després de Setmana Santa, la primera setmana de Pasqua, amb l'última sessió al monestir de Pedralbes. Podeu trobar tota la informació al web Facultat Antoni Gaudí, tot junt, facultatantonigaudí.cat. Moltes gràcies, Anna Pou, professora de la UIC i directora de l'Escola en Línia Art per a Tothom, historiadora de l'art. Que vagi molt bé.
Moltes de res. Us espero.
Adéu-siau.
Adéu.
Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa. La litúrgia a prop.
Anem a repassar ara la Setmana Santa des de la litúrgia. Fent una primera pinzellada telegràfica, podem dir que el diumenge de Rams hi ha una doble commemoració. La de l'entrada de Jesús a Jerusalem, pujat a aquest petit pollí, com es diu en algun fragment de textos evangèlics, i després, d'altra banda, la passió del Senyor. Per això es diu Diumenge de Rams en la passió del Senyor. I la litúrgia és doble, una a l'exterior, amb la proclamació de l'Evangeli de l'entrada de Jesús a Jerusalem, i és quan es beneeixen els rams i les palmes i hi ha un ambient de festa, de vegades el diaca o una persona que ajudi a proclamar l'Evangeli diu visca Jesús, és aquest ambient festiu de l'exterior. I després, quan s'entra a l'església, la litúrgia és la d'una missa de diumenge, però amb la lectura de l'Evangeli de la passió de Nostre Senyor Jesucrist, en el cicle B és Sant Marc i en el C, Sant Lluc. Aquest és el Diumenge de Rams, a grans trets. Després, la litúrgia té un moment central en la Setmana Santa, que és el de la missa crismal, la missa sacerdotal per excel·lència. Aquesta celebració normalment és litúrgicament el Dijous Sant al matí, però en moltes diòcesis, per evitar la coincidència amb el mateix dia de la missa de la Cena del Senyor a la tarda, es fa o s'organitza dimarts, o dilluns, o dimecres. En el cas de la Catedral de Barcelona, aquest any, com és habitual, serà dimarts a les 11 del matí. Els sacerdots i diaques són convocats, per tant, és una missa pràcticament tota de ministres ordenats, presidida pel bisbe ordinari de la diòcesi, en aquest cas a Barcelona pel cardenal Joan Josep Omella, o també a Tarragona l'arcabisbe Joan Planelles, i així successivament a totes les diòcesis amb seu a Catalunya. En aquesta Eucaristia es consagra l'oli per al Sant Crisma, el dels catecúmenes, el dels catecúmens, els qui seran batejats i, d'altra banda, els malalts. Tres olis, que és un de sol, de fet, consagrats per després ser, posats al front, segons el cas, o al cap, per exemple, quan hi ha una ordenació episcopal. Fa poc en van tenir una a Barcelona. Va haver-hi una unció amb l'oli del Sant Crisma consagrat a la missa crismal. I la segona part del Dijous Sant és la missa in cena Domini, la missa de la Cena del Senyor, la del Sant Sopar, per entendre'ns. És una celebració de l'Eucaristia on també hi ha dos moments centrals. D'una banda, el servei de rentar peus, normalment es posa en escena, o es proclama alguns anys també en el text de l'Evangeli. I, evidentment, la celebració més important del Dijous Sant és la institució de l'Eucaristia. Per tant, el moment del sacrifici eucarístic és fonamental. És el dia també sacerdotal per excel·lència, el Sant Sopar, amb la consagració del cos i la sang de Crist. I aquesta celebració de Dijous Sant, de fet, litúrgicament, té la peculiaritat que no s'acaba perquè quan està a punt de donar-se la benedicció, i tots esperem aneu-vos-en en pau, el que es fa és una petita processó fins a la capella del Santíssim o fins a un espai adequat on s'instal·la la reserva eucarística en el que s'anomena popularment el monument. I allà, doncs, molta gent pot anar-hi a pregar aquella nit o fins i tot de matinada en les conegudes hores santes. Divendres Sant és el dia que es viu l'acte litúrgic de la passió i mort del Senyor. No hi ha consagració, no hi ha pregària eucarística, no hi ha missa completa, però sí que hi ha una celebració de la paraula, una pregària universal més intensa, l'adoració de la creu i, evidentment, el ritu de la comunió amb la reserva eucarística del dia anterior. La creu és la icona de Divendres Sant, també a nivell litúrgic, amb la coneguda frase, quan es trasllada la creu per ser adorada, mireu l'arbre de la creu on va estar clavat el Salvador del món. I dissabte Sant, finalment, recordem que és el que s'anomena un dia alitúrgic o no litúrgic, és a dir, no hi ha celebracions eucarístiques, no es poden celebrar casaments ni altres sagraments, i tot això esperant al vespre aquella tenebra que ja no és tenebra perquè la nit té llum com el dia. És la vetlla pasqual, amb les conegudes lectures que repassen la història de la salvació, poden ser-ne fins a 9, cadascuna amb els seus salms, l'Evangeli, després el Glòria, que sona solemne, repicant les campanes de l'església on se celebra, i tota una litúrgia llarga que de vegades pot durar fins a 2 hores o més. És la missa que us oferirem, per cert, des de Ràdio Estel, a partir de les 10 de la nit, dissabte sant, des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I amb l'esclat de la joia de la Pasqua, el diumenge, hi ha una missa pròpia, amb lectures diferents, totes enfocades a la resurrecció, aquell sepulcre buit que va veure Maria Magdalena i que després va ser anunciat a una sèrie de persones que de vegades se'l creien i de vegades no. El Jesús ressuscitat és el sentit del calendari cristià i de la vida cristiana. Diumenge de Pasqua, diumenge de la setmana vinent, dia 9, la missa de Pasqua, Ràdio Estel transmetrà la missa pontifical a les 12 des de la Catedral de Barcelona, presidida pel cardenal Omella. Fins aquí aquest espai, la litúrgia a prop. Avui teníem previst comptar amb el sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Josep Joan Badia. No ha estat possible comunicar-nos amb ell i us hem repassat el que teníem previst parlar amb ell. Amb molt de gust ho hem fet. No oblideu que la litúrgia també és una de les dimensions, no l'única, però una molt important, de la Setmana Santa.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
Ens trobem ja molt a prop de la Setmana Santa, un temps en què s'intensifiquen les expressions de pietat popular molt tradicionals i arrelades a la nostra cultura, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya, però també a la resta d'Europa, a l'Amèrica Llatina i en molts altres països del món, sempre des d'una encarnació a la societat pròpia de cada lloc, amb les seves especificitats. Són especialment lluminoses les processons pels carrers de milers i pobles de ciutats on les imatges mostren la catequesi del gran esdeveniment que celebrem, la passió, la mort, la creu i la resurrecció de Jesús, amb tot el context i les persones que van ser-ne testimonis, ara presentades com la gran proposta de la fe del poble creient a la societat diversa. A Catalunya, per exemple, són especialment significatives, entre moltes altres, les processons de Jesús i la Borriquita a Barcelona, diumenge de Rams, la del Silenci a Badalona, dijous sant al vespre i a la nit, i les de divendres sant a Tarragona, a Barcelona mateix, i a Girona, amb els populars passos i tot un ritual de diàleg entre l'Església i la societat. Posem el nostre focus en Girona com una mostra de tot plegat i tenim amb nosaltres Josep Maria Noguer, president de la Confraria de Jesús i els Nens de Girona, una de les participants en la processó del Divendres Sant. Amic Josep Maria Noguer, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt content de saludar-lo. Primer de tot, moltes felicitats pel recent nomenament del nou bisbe de Girona, Octavi Vilà. Primera Setmana Santa amb nou pastor electe, motiu de goig, oi?
Exactament, exactament. Estem molt contents i satisfets que finalment tinguem bisbe, tot i que encara no l'han ordenat, però vaja, tenim bisbe electe i per tant això ja ara és un camí que anirà avançant.
Sí, serà concretament, aprofitem per recordar-ho, el 21 d'abril a les 5 de la tarda a la catedral de Girona, ja en plena Pasqua, Com es viu en general, a grans trets, la Setmana Santa a Girona? Que de vegades Girona té fama de ser un lloc més sobri, potser no de tant apassionament, però viu molt la Setmana Santa, oi?
Certament, certament. I has descrit exactament aquesta manera de viure-ho, que és en la sobrietat, però alhora una sobrietat solemne i molta implicació. Participa molta gent, és molt vistosa i alhora crida l'atenció, doncs, tot aquest aspecte respectuós, silenciós, només la música sacra i el repicar dels manaies, que és aquesta gran institució de soldats romans a Girona, que és francament vistosa i impactant, una centúria de soldats romans que precedeix la processó i que crida molt l'atenció.
Sí, precisament com és i com s'organitza i es prepara aquesta processó de Divendres Sant amb els manaies, amb altres trets característics?
Són 12 confraries encapçalades, per, com dèiem, per aquesta centúria de soldats romans, i llavors cada confraria acompanya el seu pas i, per tant, des de l'entrada de Jesús a Jerusalem fins a la urna on hi ha Jesús mort, hi ha les diverses escenes, diguem-ne, representatives de la passió. Evidentment, està centrat també en la creu de Crist, i l'acte més impressionant és el que es fa al final de la processó, l'acabament, que és a la gran escalinata de la catedral de Girona, on els manaies fan un cordó banda i banda, de dalt a baix, I llavors doncs, tots els penitents que van amb aquest hàbit, amb la vesta, es van situant en els laterals de la pròpia escala, que fa com balcons, i llavors, una vegada està ja tothom situat en un gran silenci, s'apaguen tots els llums i amb un focus centra l'atenció en el Crist. I el Crist, per als portants, en aquesta ocasió de la Puríssima Sang, pugen al Sant Crist, l'acompanyen amb el repicar dels tambors, dels manalles, i els manalles amb la llança, no, reten homenatge, i puja aquest Sant Crist fins a dalt de tot. És una escena d'un gran impacte visual i que convida a la devoció amb la centralitat de la creu en aquest acte tan especial del Divendres Sant.
I amb aquest espectacular desnivell, la magnífica escalinata de la catedral de Girona, també amb la façana, que és ben bonica, tot plegat contribueix a ajudar el poble creient, no?, a intensificar la vivència del Divendres Sant. A quina hora comença la processó, per raons pràctiques?
Comença a les 9. A les 9 del vespre surt de la mateixa catedral, va descend baixa, tota l'escalinata, recorre el barri vell, bàsicament, de la ciutat, i llavors retorna en aquest acte solemne de la mateixa catedral a través d'aquesta escenografia a l'escalinata.
Hem d'anunciar que serà negra nit aquesta vegada perquè no han canviat l'hora encara, eh? Es canvia la nit de diumenge de Pasqua.
Bé, és bonic, això.
Sí, és bonic, exacte, també la foscor, les tenebres, però no per quedar-nos amb les tenebres, no?, sinó perquè...
Exactament, amb la gran esperança de la Pasqua.
Efectivament. Bé, finalment, ens pot explicar una mica què és la Confraria de Jesús i els Nens, quina participació té també en aquestes processons?
Sí, la Confraria de Jesús i els Nens és la més numerosa de la ciutat. És una gran confraria on hi participen molts infants i joves i també molts adults. I que, a més, manté activitat al llarg de l'any perquè organitzem convivències per Setmana Santa, per preparar l'assistència a la processó, preparem convivències per Nadal, per viure el Nadal, i també a l'estiu, doncs, ja d'una manera més lúdica. Tot això genera aquesta, diguem-ne, aquesta unió al llarg de l'any. I llavors també tenim una qüestió molt bonica, que és l'acollida de bona part dels immigrants de Girona, que són d'Hondures, la gran majoria són d'Hondures, i nosaltres organitzem des de fa molts anys la festa de la Verge de Suyapa, que és la patrona d'Hondures.
Molt bé.
Els organitzem aquesta festa, no?, perquè per facilitar la infraestructura hi ha una gran participació. Jo també fa una germanor entre tots aquests cristians, companys i amics d'Hondures, amb la confraria. Doncs, i finalment, l'altre gran acte és la participació en el Corpus. Ens vam iniciar o reiniciar les catifes de Corpus a Girona, sí. I en fem des de l'any 1984 a l'interior de la catedral una gran catifa de flors de Corpus, i per tant també és una bona participació en una altra celebració important de Girona.
Aquest any serà el 2 de juny, el Corpus. Molt bé.
Correcte.
En parlarem. Gràcies, Josep Maria Noguer, president de la Confraria de Jesús i els Nens. Bona Setmana Santa i bona Pasqua a Girona. Adéu-siau.
Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Aquest diumenge de Rams, a les 11 del matí, en directe des de la Catedral de Barcelona, benedicció de Rams i Palmes al Pla de la Seu i Eucaristia a l'interior del temple, amb la proclamació de la Passió del Senyor. La concelebració estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ràdio Estel obre les portes a la Setmana Santa, aquest diumenge de Rams, a les 11 del matí.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Les germanes hospitalàries i totes les obres sorgides del carisma de Sant Benet Meni celebren el 25è aniversari de la canonització d'aquest gran servidor dels altres, així és conegut. Va ser el 21 de novembre de 1999 quan Sant Joan Pau II el declarava sant. I amb aquest motiu el servei pastoral i d'atenció religiosa que tenen les germanes hospitalàries, fundades per Benet Meni, preparen un gran acte per commemorar aquests 25 anys des que és sant. Es farà divendres 12 d'abril a 6:45 de la tarda a l'església de Nostra Senyora del Sagrat Cor de Barcelona, al carrer Rosselló 175, una gran trobada. Aquest santuari de l'Eixample barceloní està vinculat al Col·legi Sant Miquel dels Missioners del Sagrat Cor, però la peculiaritat és que aquest edifici va ser el primer hospital infantil d'Espanya fundat per Sant Benet Meni, concretament el desembre de 1867. El comitè organitzador d'aquest esdeveniment pel 25è aniversari de la canonització de Sant Benet Meni, amb el lema Una història llaurada amb el cor, el formen les germanes hospitalàries a través de l'Hospital de Sant Rafel, Benito Meni, Centre d'Assistència i Servei Mèdic, l'Hospital Sagrat Cor, l'Hospital Mare de Déu de la Mercè i el Centre Mare de Déu de Montserrat. Per a la trobada del 12 d'abril es poden fer inscripcions entrant en una web, en un enllaç ben fàcil, inscripcions25aniversari.com. Ens acompanya Roberto Narváez, agent de pastoral i membre de la comissió organitzadora de l'esdeveniment. Roberto Narváez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies. Bé, Sant Benet Meni tenia una extraordinària passió per la vida i el servei als altres i va deixar una petjada inesborrable. Qui era, grans trets, pel que vostè explica quan li pregunten Sant Benet Meni?
Pues yo creo que San Benito Meni, sobre todo, era una, como dices tú, es un gran apasionado del servicio, ¿no? De una gran sensibilidad frente al sufrimiento y a la vulnerabilidad de las otras personas, ¿no? Especialmente en muchos ámbitos, pero de una manera muy destacada en el ámbito de la salud mental, ¿no? Yo creo que es una de las características importantes de San Benito Meni, ¿no? Uh-huh. Y si tuviésemos que decir otra, pues yo creo que un punto fuerte es su gran fuerza exterior, pero también porque había una gran fuerza interior, ¿no? Uh-huh. Yo creo que era un hombre capaz, como hace unos días me parece decía el Papa Francisco, no se puede hacer nada con las manos si antes no se hace un poco con las rodillas, ¿no? Un poco un hombre de fuerte interioridad, de gran pasión por Jesús, hospitalidad, y luego eso se transmite y se hace realidad en los actos, en la preocupación, en la sensibilidad, en toda la obra tan rica que él creó, sí, tanto desde la Hospitalidad de Hermanos de San Juan de Dios como desde luego en la gran fundación de la Congregación de Hermanas Hospitalarias.
Sí, es diu de Benet Meni que la seva vida ens recorda que les grans obres sovint es construeixen a través de petits actes diaris, no? Allò de fer el bé en aquelles coses que no fan soroll, que són petites, a vegades no es veuen prou. Com eren aquestes petites obres de San Benito Meni?
Bueno, yo creo que San Benito Meni en estas pequeñas cosas es el icono de lo que sigue siendo hoy la hospitalidad, ¿no? La hospitalidad ejercida en todos los centros de hermanas hospitalarias por todo el mundo, pero en concreto pues los cuatro centros que existen aquí en Cataluña, ¿no? Desde lo cotidiano, desde el trabajo de muchos profesionales que desde su sensibilidad, su humanización, su poner en el centro a las personas, su gastar, ¿no? Su profesionalidad, su aportación en favor de los enfermos, pues son esas pequeñas cosas que pasan desapercibidas, pero bueno, que creemos que de alguna manera dan continuïtat a lo que fue la gran inspiració de Sant Benito Meni.
I tant. Bé, parlem breument de la trobada del 12 d'abril, que començarà amb una benvinguda de la germana hospitalària Maria Teresa Iñiguez, superiora del centre Benito Meni CASM. Després es projectarà un vídeo sobre el sant i a les 7 l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, presidirà l'Eucaristia d'Acció de Gràcies, una celebració amenitzada per la coral Quartet Meni, i finalment s'oferirà al claustre del Col·legi Sant Miquel un aperitiu per a tots els presents. Com resumiria el que vol ser el contingut d'aquest acte per donar a conèixer també la figura de Benito Meni i què s'hi podrà descobrir?
Bueno, antes quizás un poco reafirmar el lugar donde lo celebramos, ¿no?
Sí.
El Col·legi de Sant Miquel, el santuario de Nuestra Señora del Sagrat Cor, porque como bien me parece que has referido al principio,
sí,
fue el lugar donde el padre Meni, cuando vino a hacer la restauración de la orden hospitalaria, fue el primer lugar Barcelona donde recaló y donde fundó el pequeñito hospital, unas pequeñas camas para niños, que es el origen del actual Hospital Sant Joan de Déu, ¿no? Uh-huh. O sea que para nosotros, hermanos, hermanas, la familia hospitalaria, hemos intentado buscar un lugar significativo, ¿no? Donde comienza la reforma de hermanos, donde comienzan los primeros pasos de Benito Meni, y bueno, hemos buscado un lugar que también a todos los centros de alguna manera nos facilitaba el juntarnos, ¿no? La congregación para ese día. Uh-huh. Y yo creo que sobre todo quieres un acontecimiento de familia hospitalaria, ¿no? Y cuando digo familia hospitalaria, pues recogemos o significamos hermanas, profesionales, voluntarios, hermanos de San Juan de Dios, o sea, toda la familia hospitalaria que en definitiva sigue dando gracias después de muchos años y especialmente a la con motivo de los 25 años de la canonización de alguien que, bueno, que de alguna manera no está vivo, ¿no? Lo queremos hacer vivo, lo queremos hacer presente, y yo creo que es el espíritu un poco de esa jornada. No es simplemente celebrar, yo creo que sobre todo agradecer, porque al final Benito Meni también es un don para la congregación, pero para toda la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Para recordarnos, yo creo que de vez en cuando conviene un poco recordarnos nuestro gen, ¿no? Nuestra parte más, lo que nos identifica, ¿no? Es decir, que hoy en día merece la pena apostar por la hospitalidad, que nuestros centros mantengan este carisma, que nuestra manera de hacer pues sea un poco el estilo que inspiró la vida de San Benito Meni, ¿no? Y hay una jornada pues un poquito para esto, ¿no? Desde la bienvenida, desde el vídeo que intentaremos proyectar, desde la celebración, que es la expresión máxima de acción de gracias, y bueno, un poco la fraternidad que podamos crear también en torno a la familia.
Anirem recordant aquesta trobada quan s'acosti la data. És el 12 d'abril, la segona setmana de Pasqua, falta poc. Podem recordar que per inscriure-s'hi i així controlar l'aforament, inscripcions 25 amb números aniversari.com. inscripcions25aniversari.com. Allà es pot fer la inscripció per aquesta trobada del 12 d'abril a partir de 6:45 de la tarda a l'Església del Sagrat Cor, de Nostra Senyora del Sagrat Cor de Barcelona, carrer Rosselló 175. Un plaer haver parlat de Benet Meni, que es va comprometre certament amb els més vulnerables, a més, sempre des de la realitat del seu temps, igual que ara els qui seguiu el carisma també ho feu des de la realitat del temps actual, oi? Doncs molt bé, que vagi molt bé aquest acte i gràcies per haver-nos atès. Salutacions a tota la família hospitalària.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Parlem avui en els minuts del testimoni de les jornades 2024 del Centre Català de Solidaritat, el CECAS, un organisme promogut des de les Càritas amb seu a Catalunya i la Tarraconense. Es fa amb el lema Espiritualitat i Addiccions i tindrà lloc aquest dijous a la sala múltiple de la Fundació de l'Esperança de l'Obra Social La Caixa, a la plaça de Sant Just, número 5 de Barcelona, al districte de Ciutat Vella. A 9:15 començaran aquestes jornades amb la presentació de la memòria 2023 del CECAS a càrrec de Ramon Tous, vicepresident de la Fundació, i Ferran Soler, director general de l'entitat. A partir de les 10 s'introduiran les jornades amb la participació de diversos experts i també una xerrada-taller. Després hi haurà comentaris i diàleg. Ens en parla Joan Ramon Ferrer Huguet, coordinador d'aquestes jornades del Centre Català de Solidaritat. Senyor Joan Ramon Ferrer, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies. Bé, en què consisteixen aquestes jornades del CECAS?
Bé, les jornades anuals del CECAS sempre tenen un caràcter formatiu i de trobada conjunta de tots els voluntaris, col·laboradors i professionals de l'entitat, que pràcticament és l'únic dia a l'any que ens podem veure tots plegats, perquè estem a diferents dispositius. Llavors, bueno, seguint una mica les enquestes de proposició de temes que fa l'entitat des de l'any passat, bueno, el tema de l'espiritualitat va ser un dels temes més reclamats i es va decidir doncs enfocar-lo aquest any, no? I intentant doncs aproximar-nos a la dimensió espiritual en l'acompanyament de l'àmbit de les drogodependències, no? Uh-huh. Una mica amb la finalitat de cultivar i de dinamitzar el potencial espiritual de la pròpia persona en recuperació a l'hora doncs d'activar aquesta intel·ligència espiritual, no?, tan poderosa, capaç d'exercitar mecanismes d'autoregulació de caràcter reparador i transformador, que és una manera de complementar doncs, la nostra tasca tècnica a nivell educativa i psicoterapèutica amb aquestes persones, no?
És un problema, el de les addiccions, que també té a veure precisament amb l'exclusió social moltes vegades i amb l'anul·lació de la pròpia vida.
Correcte.
Sí, dels temes que es tractaran, què ens destacaria, sí, senyor Ferrer Huguet?
Sí, miri, amb aquestes jornades hem convidat com a persona més experimentada el Daniel Gavarró, un prou conegut mestre i psicopedagog, i una persona molt experimentada en temes d'espiritualitat, que dirigeix grups de creixement personal en la línia de la psicologia personal transpersonal d'Antoni Blai Fontcuberta. I el Daniel Gavarró ens proposa una xerrada-taller de tipus interactiu que ell titula Amor, espiritualitat i acompanyament. I l'objectiu és ajudar-nos a nosaltres, els que acompanyem, els tant treballadors com voluntaris, ajudar-nos a ampliar i aprofundir la mirada per captar la realitat concreta, quotidiana, tenint en compte el prisma de l'espiritualitat, diguéssim. No? Per tant, com valorar la presència de ser conscients de la nostra pròpia existència quotidiana. I, per tant, també, en l'hora de l'exercici de les nostres activitats, de les nostres funcions professionals, i a l'hora d'acompanyar a la persona amb problemes addictius. És a dir, si nosaltres, com a acompanyants, no som capaços de captar tota aquesta dimensió, difícilment podrem activar aquesta dinamització de l'espiritual en la persona que acompanyem, diguéssim, no?
Mm-hmm. Molt bé. I bé, a banda dels que intervindran i dels moments diferents durant tota aquesta intensa jornada fins al migdia, recordem aquest dijous, vaja, a Ciutat Vella, concretament a la plaça Sant Just número 5, la sala múltiple de la Fundació de l'Esperança. Per qui estan pensades les jornades? A qui van adreçades, sobretot?
Sí, bueno, van adreçades, sobretot, ja li dic, els professionals i els voluntaris i els col·laboradors del CECAS, que som els que, d'alguna manera, acompanyem a les persones que ens demanen l'ajuda, no?, per sortir de l'addicció, i també generalment hi ha persones professionals del nostre sector de l'atenció i tractament de les addiccions, companys i companyes, professionals d'altres associacions que conformem la Federació Catalana de Drogues, i qualsevol persona que la difusió hagi pogut activar-li la curiositat. Vull dir que pot estar obert a tothom. Vale? Normalment, bueno, aquest any serem quasi com l'any passat, serem tot plegat unes 80-90 persones, perquè encara hi ha inscripcions obertes fins passat demà, però calculem que, bueno, avui ja hi havia unes 80 persones, doncs posem que hi pugui venir unes 90 persones.
Molt bé.
Però en realitat està oberta a la persona que pugui tindre curiositat per poder-se inscriure.
Sí, sí. I és possible fer la inscripció a distància? De quina manera es pot fer?
Sí, telemàticament.
Sí.
Si vostès entren a la nostra web, hi ha la notícia doncs, de poder fer l'enllaç i fer la inscripció. Hi ha la notícia de les jornades.
La jornada del CECAS, del Centre Català de Solidaritat.
Sí.
cecasfundació.cat, allà es troba la manera d'inscriure's aquells interessats, perquè segur que són molts els que estan preocupats per aquest problema de les addiccions, i evidentment tot el que és l'embolcall de l'espiritualitat és molt important també amb aquesta problemàtica. Un plaer, moltíssimes gràcies, Joan Ramon Ferrer Huguet, coordinador d'aquestes jornades del CECAS, la propera aquest dijous, a partir d'un quart de 10 del matí, amb la presentació a Barcelona, a la plaça de Sant Just número 5, la sala múltiple de la Fundació de l'Esperança. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adiós, bona tarda.
Uns minuts compartits amb vosaltres cada dia, sense distància, sobre allò que passa en clau religiosa i social.
Ho hem anat dient aquests dies. La Setmana Santa és un temps en què s'intensifiquen les expressions de pietat popular molt tradicionals i arrelades a la nostra cultura, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya i en molts altres països del món, sempre des d'una encarnació a la societat pròpia de cada lloc. Són especialment lluminoses les processons pels carrers de milers de pobles i ciutats on les imatges mostren la catequesi del gran esdeveniment que celebrem. La passió, la mort a la creu i la resurrecció de Jesús amb tot el context i les persones que van ser-ne testimonis, ara presentades en imatges com la gran proposta de la fe del poble creient a la societat diversa. A Catalunya són especialment significatives, entre moltes altres, les processons de Jesús a la Borriquita, a Barcelona, diumenge de Rams al matí, la del Crist de la Bona Mort, el mateix diumenge de Rams a la tarda, la del Silenci a Badalona, dijous sant a la nit, les de Divendres Sant a Tarragona, a Barcelona mateix i a Girona, amb les populars, amb els populars passos i tot un ritual de diàleg entre l'Església i la societat, i moltes altres expressions, com dèiem. Avui ens aturem en les dues grans processons de Barcelona, la de diumenge de Rams al matí i la de Divendres Sant. Tenim amb nosaltres Miguel Ángel Soto, germà major de la Germandat de Jesús del Gran Poder i de l'Esperança Macarena. Senyor Soto, bona tarda.
Bona tarda, Nevi.
Moltes gràcies. Bé, com afronten des de la seva germandat aquesta Setmana Santa?
Bé, doncs sempre com amb molt goig i la veritat amb molts preparatius, que ja portem gairebé dos mesos preparant moltes coses i que realment estem amb portes ja de poder sortir el que és diumenge de Rams i continuant desmuntant, tornant a muntar per poder sortir Divendres Sant amb els altres dos passos.
Sí, efectivament, el del Gran Poder i el de l'Esperança Macarena. Però anem per parts, cronològicament, oi? Aquest diumenge de Rams, sí, amb sortida a les 10 del matí de l'església de Sant Agustí de Barcelona, al barri del Raval, es fa aquesta, sí, processó de Jesús a la Borriquita, molt popular. Com és? Com és aquesta processó?
Sí, bueno, aquesta processó, a veure, surt des de la plaça de Sant Agustí i fa un recorregut pel barri Gotis, pujant per totes les Rambles cap amunt, fins al carrer Santana, baixem Portal de l'Àngel, carrer Cucurulla, tornem Portaferrissa, baixem Rambles i tornem al Pla de Boqueria i entrem un altre cop a la plaça de Sant Agustí, que a la una, més o menys una menys quart, pues farem el que és la benedicció de Rams. És una processó que s'està fent aquí a Barcelona des de l'any 2003.
Molt
és quan
bé.
Vam poder adquirir la imatge de la Borriqueta i a partir d'aquí hem estat sortint tots els anys.
Molt bé. I anem a la de Divendres Sant. Bé, hi ha altres processons més específiques abans, com la del mateix diumenge de Rams a la tarda amb el Crist de la Bona Mort, dijous Sant, la coneguda processó del Gran Silenci a Badalona, i com dèiem, Divendres Sant, les germandats de la ciutat de Barcelona fan les seves sortides dels passos fins a la catedral, al Pla de la Seu, on es troben. També surt el Jesús del Gran Poder, senyor Miguel Ángel Soto, amb alguna novetat molt important, oi? I és nous costaleros. Tornen a anar amb braços,
sí,
a aquestes imatges.
Correcte. Sí, correcte. Després de 50 anys, podem tenir el goig de que realment aquest any podem treure el Crist del Gran Poder amb costaleros, com Déu mana. I és una quadrilla de 32 persones les que van a sota, més uns altres 30 que estan de repòs, en el sentit d'anar fent els relleus que toca.
Clar, efectivament.
La veritat és que ha sigut una feinada molt, molt forta. La veritat és que hem tingut que repassar tot el pas, reforçar-lo, fer moltes derivacions, i dintre de tot ha sigut un somni que portava molts anys i que, aquest 2024 la veritat és que s'ha complert i si Déu vol podrem sortir.
Molt bé, doncs enhorabona. Em sembla que si fem una brevíssima repassada històrica, el 1972, a principis del 70, va arribar a sortir amb costaleros, però després ja va anar sobre rodes fins ara.
Sí, correcte. Sí, és així. L'any 72 va ser quan es va finalitzar l'obra del Gran Poder, és de l'escultor Josep Pérez Ripoll, i l'any 72 és quan es va poder beneir, i a partir d'aquí, dos, tres anys va sortir amb costaleros, però ja el quart any, cap al 75, evidentment ja se li van posar rodes fins al dia d'avui. No s'ha pogut sortir perquè faltaven sempre, i el pas estava preparat amb rodes per si. Si en algun moment donat no els podia sortir, sempre les rodes estarien. Mm-hmm. Però no, la gent es va acostumar a sortir amb rodes i hem continuat.
Sí.
Hem pogut canviar i la veritat és que bueno, és un goig que realment puguem fer com es fa tradicionalment amb tota la gran majoria de passos a Andalusia de que porten realment pues, els seus costaleros. No?
Sí, 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 que és una manera també...
També ho pot portar.
Deia que és una manera de mostrar aquesta fe del poble, no? Entre tots, sostenint el Senyor en aquesta imatge de Jesús del Gran Poder, una imatge penitencial, una imatge humil, amb la creu a les espatlles, precisament ell carregava la creu i nosaltres també intentem seguir-lo d'aquesta manera. Bé, ja per anar acabant, senyor Miguel Ángel Soto, germà major de la Germandat del Gran Poder i l'Esperança Macarena. L'Esperança Macarena, per cert, la Mare de Déu, també surt Divendres Sant, les dues imatges, i s'ajunten amb altres, no?, les Angústies i altres de les germandats barcelonines.
Sí, 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 realment amb el pla del seu, quan surti el cardenal Omella, doncs, també vindrà les Angústies, i és el punt de referència on ens trobem les dues germandats. Abans eren tres, que venia el Crist de la Bona Mort, però el Crist de la Mort ho ha passat directament doncs, el diumenge de Rams per la tarda, amb la qual cosa només Divendres Sant doncs, estem nosaltres dos.
Bé, finalment, ja per acabar, ara sí, com animaria els qui ens escolten a participar en processons, en alguns viacrucis? Per exemple, aquest mateix divendres, no?, fan vostès un viacrucis, altres actes públics de la Setmana Santa, fins divendres vinent.
Sí, la veritat és que nosaltres, bueno, precisament dintre de tres quarts, tenim el viacrucis aquí a Sant Agustí, que ens toca a la germandat nostra pues, participar i portar el camí del Via Crucis, organitzar-lo no?, aquest any. I, bueno, jo, sí, des d'aquí, des de les zones, pues, bueno, animar a tothom que vulgui participar, que vulgui acudir. Evidentment, ja el tema de túniques i tot això, si volguéssim, anem molt justos, perquè podem dir que hem tingut molta il·lusió i ha vingut molta gent per poder participar tant a la processó de diumenge com la de divendres, però bueno, encara hi poder, igual queda alguna túnica per poder jugar-la i poder participar si la gent vol.
Moltíssimes
gràcies. Animar, i sobretot, si algú vol participar, però bueno, que vingui, s'informi a la Casa Germandat, que estem al carrer Sant Agustí número 7, baixos,
molt bé.
I estarem tota la setmana per la tarda, estarem de 5 a 8 de la nit, per poder informar i poder, si podem ajudar i que vulguin participar amb nosaltres, doncs benvinguts siguin.
Molt bé, i molta gent que s'assuma al carrer, no?, observant aquestes imatges. Gràcies, Miguel Ángel Soto, germà major de la Germandat de Jesús del Gran Poder i l'Esperança Macarena de Barcelona. Una abraçada i que vagin bé aquests dies.
Moltíssimes gràcies, Ignasi, per invitar-nos i per poder parlar una miqueta de la nostra germandat i explicar una miqueta doncs, el Via Crucis i una miqueta doncs, també la catequesi popular que fem a la ciutat de Barcelona.
Molt bé.
Agraït.
Adéu-siau.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Sortim a conèixer una gran jornada per la família i la vida que l'Església celebra aquest any el diumenge 7 d'abril, coincidint amb el segon diumenge de Pasqua o diumenge de la Divina Misericòrdia. Precedint la jornada per la vida, que a nivell universal l'Església celebrarà l'endemà, ja que ha quedat traslladada el 8 d'abril, la gran festa de l'Anunciació i l'Encarnació, l'Arcabisbat de Barcelona, amb la col·laboració de diferents moviments de pastoral familiar i entitats per la vida, convoca una jornada familiar de caire festiu en què celebrar que som família i estimem la vida és la gran prioritat, el gran punt de referència. Per parlar d'aquesta celebració tenim amb nosaltres Xavier Padilla, director del Secretariat Diocesà de Pastoral Familiar de Barcelona. Senyor Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
I a les portes de la Setmana Santa li pregunto què es pretén amb aquesta jornada. L'anem ambientant ja amb la Setmana Santa pel mig.
Doncs sí, és una jornada que estem preparant amb molta il·lusió perquè sentim molt la necessitat d'aturar-nos per agrair, no?, per tants motius, tant la vida rebuda com la família en la que hem rebut aquesta vida o la família que hem creat i a través de la qual doncs, promovem la vida, no? I també per sentir molt la necessitat d'aturar-nos per pregar, no?, per totes les necessitats d'aquesta vida familiar, no? Els avis, els nois que creixen, els adolescents, els que ja són grans, etc. I també sentim molt la necessitat d'aprendre, d'aprendre a parlar els diferents llenguatges amb els que es podem expressar l'estimació dels uns pels altres, no? Paraules, gestos, temps, de qualitat, etc. No? Uh-huh. Doncs tots aquests motius són els que ens impulsen a organitzar aquesta jornada.
Una jornada i una trobada, que és la tercera vegada ja que se celebra. S'està creant un nou estil de trobada?
Doncs no, potser sí, el temps ho dirà. El cert és que és la tercera trobada d'aquest estil que celebrem. La primera la vam fer l'any 2022 amb motiu de la 10a Trobada Mundial de les Famílies, la segona l'any passat, i la tercera serà aquest any, no? Amb aquest estil que vol ser festiu, aplegar-nos famílies amb altres famílies més enllà dels nostres moviments o parròquies o escoles per sentir que formem part de l'Església de Barcelona, no?
Uh-huh. Com s'estructurarà la jornada? Recordem, diumenge 7 d'abril, a partir de 9:45 del matí, oi?
Sí, obrirem portes a 9:45 del matí i començarem amb una pregària que posarà al centre de la família, en el centre de la jornada. Després seguirem amb uns tallers familiars on practicarem els diferents llenguatges de l'amor. Farem una pausa per compartir una xocolatada i establir relació els uns amb els altres. I després vindrà un malabarista, que és Pau Ponce, que és un home de circ, molt conegut a nivell internacional, que aquests dies estarà a Barcelona i que farà una actuació en la que participa tota la seva família, l'esposa i els seus fills, i en la que també ens donarà un testimoni de família cristiana, compromesa amb la fe. I acabarem el matí, com no pot ser d'altra manera, doncs amb l'Eucaristia, que presidirà el bisbe David, i en la que tindrem especialment present les intencions de la Jornada per la Vida, que com molt bé has dit, aquest any se celebrarà el 8 d'abril, en comptes del 25 de març.
Efectivament, en coincidir amb la Setmana Santa, aquesta solemnitat de l'Anunciació es trasllada al dia proper possible, diguéssim, i amb l'octava de Pasqua també, que també és sagrada, doncs passa el 8 d'abril, efectivament. Ha quedat aclarit. I bé, doncs, una jornada que aquest any se celebra a totes les diòcesis amb el lema La Vida, Bona Notícia. Com es farà per visibilitzar d'alguna manera aquesta bona notícia, ja per anar acabant?
Doncs en aquesta jornada familiar procurarem que tinguin un protagonisme especial aquestes mares que han pogut demanar i rebre ajuda per tirar endavant les seves famílies, no? Acollides moltes vegades per Hogar de Maria o altres entitats que defensen la vida humana i que fan una feina molt important, no? I que fan que aquestes dones doncs, puguin tirar endavant el seu embaràs i convertir-se, jo què sé, podríem dir, diguem-ne així, amb heroïnes de la vida, no? Amb dificultats de tot tipus, però que poden tirar endavant la vida engendrada.
I una última pregunta molt important. On hem d'anar per poder participar en aquesta jornada el 7 d'abril, diumenge al matí?
Doncs la jornada tindrà lloc a l'Escola Maristes La Immaculada, al carrer València 370, molt a prop de la Cruïlla, en Passeig de Sant Joan.
A Barcelona Ciutat, per tant.
Va a Barcelona Ciutat, i agraïm molt a l'escola que ens aculli. Després la missa tindrà lloc a la parròquia de Sant Francesc de Sales, que està molt ben connectada amb l'escola. A les 13:15 serà la missa, no? Oberta a tothom que ens vulgui acompanyar. Animem a tothom a venir a qualsevol hora del matí. Si poden venir abans de les 10, doncs serà estupendo, perquè podrem participar dels tallers sobre els llenguatges de l'amor. I si no, pues, la xocolatada, i a les 12 serà l'espectacle de Pau Ponce.
Molt bé, i l'Eucaristia a 13:45, com dèiem, a la 1:15 del migdia. Doncs al web de Pastoral Familiar de Barcelona, o a través del codi QR dels cartells que s'han repartit per moltes parròquies. També el Setmanari Catalunya Cristiana publica tota aquesta convocatòria. Doncs que ningú no deixi de venir perquè no ho sap, eh? Que sigui...
Això mateix, sí. Exactament.
El 7 d'abril...
Ningú...
Digui.
Sí. No, que tothom que s'estigui sentint, doncs que se senti animat, si es pot inscriure a través d'algun dels QRs dels cartells que s'ha repartit a través de les parròquies o dels cartells que publicarà Catalunya Cristiana aquest cap de setmana, o de la web de Pastoral Familiar Fantàstic, però si no es pot inscriure, que no per això deixi de venir, doncs l'esperem i estarem molt contents de poder-ho celebrar junts.
Xavier Padilla, director del Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arxidiòcesi de Barcelona, moltes gràcies, enhorabona per aquesta iniciativa, que entre tots fem família i defensem la vida. Una abraçada i bona Pasqua per avançat.
Moltíssimes gràcies, igualment. A reveure.
A reveure. Fins aquí la secció En Sortida. Fins aquí el Sense Distància Dominical. Gràcies. Comença la Setmana Santa. Sense Distància també us acompanyarà aquests propers dies. Que vagi bé, bon diumenge de Rams. Adéu-siau.